A veure, què tenim, infermera?
Un programa radiofònic de mitjana edat. Ha patit una parada argumental, una baixada en els continguts i les constants humorístiques estan molt baixes.
Un altre programa d'humor, eh? Ah,
efectivament, però...
A veure, deixi'm veure... No sé si ens en sortirem.
Tan greu és, doctor?
És un cas molt greu. Digue-li als responsables de l'emissora que haurem d'intervindre.
Preparo la sala d'operacions.
Sí, ja poden treure el programa d'en Basté. Ja està curat, ara és líder de la ràdio. Farem el mateix amb aquest.
Oh, doctor, quin material vol que li prepari?
Primer de tot, posa't unes faldilles més curtes. Ja saps que això em posa a 100. Després em prepares humor subtil, 100 mil·ligrams. Acudits facilongos, 350 mil·ligrams. Imitacions, posen uns 100 mil·ligrams. Ah, i lo de sempre.
Lo de sempre? Què em vol dir?
Sí, bueno, ja saps, comentaris sexuals i escatològics, això mai no falla.
Oh, doctor, és vostè un geni.
Nena, a més d'estar bo, sóc molt bo. Vine cap aquí, baby.
Doctor, l'estem perdent! Doctor.
És igual, nena, m'importa una merda aquest programa.
Oh, doctor, però ja sap que jo sense... no escolto la veu sensual d'en Pol López i els acudits àcids irònics d'en Joan. Bué, no em poso to.
Merda, doncs, que comenci la intervenció.
Un banquet amb les llagostes, el programa d'humor d'Ona Codinenca.
Molt bona nit, radioients. Heu sintonitzat un banquet amb les llagostes, el programa més enrotllat de les ones. És tan enrotllat que si el féssim amb carn picada, semblaria un caneló. Com sempre, el control tècnic i el messenger, Oriol López. Bona nit, Oriol. Ja li diré. I als guions tenim el nostre guionista que mai ha estrenat una sola pel·lícula, ni un curtmetratge, ni res. Estic parlant de Joan Bué. Bona nit, Joan.
Ai, Pol, quina injustícia que hi ha al món. Les meves pel·lícules un dia veuran la llum. La gent necessita veure Lo que el viento casi se lleva. Necessita veure Tetònic, una versió una mica eròtica del Titanic, i sobretot Torrente, el brazo filosófico de la ley. Una peli on un expolicia filòsof intenta convèncer els delinqüents dels beneficis que els pot aportar la lectura de Heidegger, Kant i algo de Nietzsche.
Estem frisant per veure aquestes pel·lícules, Joan. Stop your ass now. I com sempre, jo, en Pol López, que té la pistola oficial d'Ona Codinenca i que espero que no estigui cargada. Ui, perdona, Uri. Ah, sí que està cargada. Bueno, i comencem!
Aquesta setmana teniu un programa ple de continguts.
Estàs parlant d'aquest pendrive de quasi 5 quilos?
No és un pendrive, això és el meu penis. Estic parlant d'aquest veritable pendrive de 30 quilograms. 40.000 tetrabytes de memòria.
A veure, posa l'ordinador que vull veure els continguts.
No, és l'ordinador que s'ha de posar dins el tetradrive. A veure, que el posem un moment. I per començar, una tertúlia que promet ser apassionant.
Amb el típic tema que tothom fa servir per lligar, l'Estatut de Catalunya. Farem un anàlisi complet del tema.
Sí, farem totes les preguntes que es puguin fer sobre el tema de l'Estatut, però no donarem cap resposta. Per fotre-us.
I això no és tot. Aquesta setmana estrena mundial en primícia la telenovela
El pàncreas de la ciutat, capítol primer, la mort de l'avi.
Una radionovel·la produïda i dirigida, interpretada només per equips tècnics i artístics d'Ona Codinenca.
teva ràdio i la de ningú més.
I connectarem amb els serveis especials d'informació d'Ona Codinenca per saber les notícies d'última hora, la informació meteorològica amb el Pijo Borja de Dalmases.
I els misteriosos casos de Pedro Albino, la transmissió esportiva...
I moltes compreses més!
Hola, bona nit! Som les compreses, que ens heu cridat una altra vegada!
Bueno, diria que va quedar bastant clar la setmana passada que això era una brometa, lo de les compreses.
Ah, sí, ja no me'n recordava. És que les compreses tenim molt mala memòria, saps?
A veure, no sé jo la memòria que tenen les compreses. No sóc un expert en compreses. Bueno, doncs això, que moltes compreses i moltes sorpreses només a Ona Codinenca.
La ràdio de Sant Feliu de Codines. Ona Codinenca, el 107.2 de l'FM. onacodinenca.cat.
I ara és el moment que passin els nostres convidats, sorpresa. Que entri el nostre becari adolescent, sisplau.
Ei, hola, sóc el becari adolescent. Perdoneu que m'he oblidat dels cafès, és que m'ha pillat una paranoia que t'hi cagues amb la màquina de cafè.
Adol, et van demanar el cafè la setmana passada. Què ha passat? Per això 5 anys estudiant a la Facultat de Ciències de la Comunicació?
A veure, és que no sabia si el volíeu amb sucre o sense, i al final us he portat 500 combinacions possibles que surten entre cafè amb sucre, descafeïnat, sense sucre, tallat, descafeïnat,
molt
tallat
bé,
amb
molt
sucre...
Molt bé, Adol, merci, merci pels 500 cafès, deixa'ls aquí sobre... I ara vés a comprar un parell de croissants,
va,
sisplau.
Ja vinc, ja vinc.
Vinga, normals, normals, sense res.
Bé, i mentre el nostre estimat adolescent va comprar els croissants, és moment que passi el Déu dels cristians. Ja bé.
Ei, Pol, què passa? Ja saps que és blasfèmia dir el meu nom? Va, però et perdono. Perquè sempre em deixes portar les meves xatis aquí a la ràdio a fotre un clau.
No ho diguis en antena, sisplau.
Què vols que digui? Que venim aquí a jugar al parxís? Vols que et mogui la fitxa, nena?
Millor no diguis res, sisplau. Des de que surts per antena, l'església de Sant Feliu de Codines està buida.
Ui, ho sento.
I ara es fa el silenci a la ràdio, s'obre la porta i l'ambient s'omple de misteri. Entra Pedro Albino de Garrafa.
Buenas noches, yo huelo a misterio.
Sí, claro, misterio con Bacardi. Su lado la Maciel hace olor a nenuco.
Bueno, esto seguramente es debido a que últimamente he estado trabajando en un caso misterioso que ocurría en una destilería que casualmente está muy cerca de mi casa. Y era una destilería de
sí.
Bacardi.
Sí, ya nos explicará más tarde, señor Pedro Albino, que avui per aquí hi ha molt de moviment.
I ara entra més gent a l'estudi, entra el nostre convidat més internacional, el senyor més comerciant del poble. Estic parlant de Mustafà Yeke Yeke.
Ei, què passa? Em volia deixar fora, Volia començar sense Mustafà el programa, I això no pot ser. Doncs ara no et diré la superoferta del dia, el meu badulaki.
Va, no t'ofenguis, Mustafà, digue'ns l'oferta, sisplau.
Ei, doncs m'has d'insistir una mica més, vinga.
Va, que tens un bigotet que...
Però m'has de dir la paraula màgica.
Sisplau.
No, la paraula màgica és que vindràs a comprar el meu badulaki.
Vindré a comprar i li diré a la gent pel Facebook que vingui a comprar.
Molt bé, doncs. Doncs l'oferta increïble del dia és que tu pots financiar la teva compra de xutxeria al badulaki Mustafà. Per exemple, Pol, jo t'explico. Per exemple, si tu compres xiclet de menta, jo financio la compra al 100% de TAE a pagar en 3 anys i tu viure 3 anys feliç sense pagar xiclet de menta.
Ui, quina oferta més interessant, m'ho pensaré, i els nostres oients segur que també. I, oh, qui entra a l'estudi és el nostre estimat nen.
Hola, Pol.
Hola.
Hola, Joan.
Hola.
Hola, Becari.
Hola.
Hola, Déu, hola, Pedro Albino, hola, Mustafà, hola, Uri. I hola a tots els oients d'Ona Codinenca.
Hola, nen.
Hola, nen. Hola, nen.
Hola.
I què passa, nen? Doncs com que sabia que parlaríeu del nou finançament, he portat un gràfic que demostra que fa 6 anys, doncs, és el govern autonòmic...
Va, explica el xiste, que vens pel xiste, nen.
És que la meva mare m'ha dit que jo serveixi per alguna més que per explicar xistes, que m'estic traient un postgrau, eh?
No s'hi val, no, no, ara no ens pots deixar sense xiste, nen.
És que si l'explico la mama em castigarà sense menjar el meu postre preferit.
I què és, una espècie de croissant futurista que emite ondes alfa i per això eres tan intel·ligente?
No, és aigua amb 2 culleradetes de sucre.
Va, va,
m'agrada.
Si expliques el xiste et convidaré un tanc.
Un tanc? Què és això? En la meva base de dades diu que això es va deixar
va,
de fabricar als 80
xiste,
anys.
Cuenta el xiste, cuenta el xiste.
Bueno, està bé, però si la mama em renya serà per culpa del poli, eh? Vinga, que comenci el xiste. Doncs... L'acudit d'avui es titula Saragossa, que és una ciutat de l'estat espanyol. Ho sabies, Pol?
Més o menys, sí.
I és una ciutat... És una ciutat i... aquest acudit és que és una mica porno, eh? Me l'han explicat avui un nen al pati, eh? O sigui que no me l'he inventat jo, vale? Doncs... Li diu una professora als seus alumnes... M'he de fer... amb un gestos, una comunitat autònoma o una província d'Espanya. Vinga, Antonio, et toca tu. I l'Antonio fa fiu, 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 i dibuixa una torre, i després fa xas, com esquitxant. I la profe li pregunta, escolta, Antonio, què és això? Li pregunta. I l'Antonio li diu, doncs això és Castilla i la Mancha. Molt bé, Antonio. I ara tu, Pepito. El Pepito fa fiu, 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 i dibuixa una torre, i després fa... Uau! I la professora em pregunta, i a veure què és això, li pregunta. I el Pepito li respon, li diu, doncs això és un Castilla y León, li diu. I, molt bé, molt bé. I ara ve el porno, Pol? Ara prepara't. I li diu a la Sara... I a veure, Sara, a veure ara tu. I la Sara s'aixeca i es comença a tocar les calcetes. Però Sara, i què és això? Li diu la professora. I diu la Sara, doncs això és Sara goza. Sara, mira que et tallarem les mans, diu la professora. Bueno, pues si tallo les mans serà Sara manca.
Nen, aquest xiste és molt poc adequat per tu, eh?
No t'ha agradat? A mi m'ha fet gràcia.
Este niño cada dia va peor, yo ya lo digo, las drogas, no puede ser. Bueno, felicitats pel primer xiste verd, no, nen?
Moltes gràcies.
Bueno, i ara és el moment de...
La tertúlia.
A on, acudinenca?
Els temes més interessants.
A on, acudinenca?
Els homes més preparats.
A on, acudinenca?
Algunes de les ments més poderoses d'aquest món.
A on, acudinenca?
No, a Catalunya Ràdio. Però les d'aquí, déu-n'hi-do. I el tema del dia és l'Estatut d'Autonomia. Paper mullat o directament paper de vàter?
Aviam, experts mundials que heu vingut avui al programa i esteu a aquesta taula rodona. Què passarà amb l'Estatut de Catalunya? Comencem.
A veure, senyor Pedro Albino, vostè ha tingut ja una experiència lectora amb l'Estatut de Catalunya. Ens en pot fer un petit resum?
Bueno, yo primero me leí el Estatut. Sabía que eso escondía algo más. Había algo detrás de esas palabras, de ese preámbulo.
O sigui, vostè ha agafat l'Estatut una mica com la Bíblia, la Càbala, i ha anat allà a buscar missatges secrets. N'ha trobat algun missatge de Montilla?
Como muy bien dices, me leí el Estatut bebiendo cava y llegué a la conclusión.
Solo cava o algún especie de licor más.
Lo que tenía, por la lo que me quedaba, por la despensa.
Bueno, y lo ha leído, es claro, del derecho y del revés, ¿no?
Lo ha leído de todas partes hasta que finalmente... Lo puse en el tocadiscos.
Ah, o sea, usted ha puesto el Estatut de Catalunya en el tocadiscos.
Sí, para. Porque yo sabía que contenía mensajes secretos. y lo puse a ver qué sonaba.
Pero primero, si lo pones bien del derecho, se debe oír normal, como un estatut de toda la vida, ¿no?
Se escucha al Maragall explicando el preámbulo, que si Cataluña es una nación, tal y cual.
Bla, 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 pero eso no nos interesa.
No nos interesa.
¿Y cuál es el contenido oculto del Estatut de Cataluña?
Cuando tú pones a girar el estatut del revés.
¿A 45 o a 60 revoluciones?
60.
60. Seguiu oients, si ho posen a 45, no!
Sí, i altra cosa que no tiene nada que ver.
No importa.
Ahí se ve el gemio.
Bueno, no, pues no nos importa. Pero cuando lo ponemos a 45, ¿qué se oye?
¿A 60?
Ay, a 60, perdón.
Se escuchan relatos de novela erótica pornográfica.
Relatos de novela erótica pornográfica. Por ejemplo, si ahora yo cojo el estatut y lo pongo en el artículo 2, ¿qué relato puedo oír ahí?
El especialista ha llegado. Ven, nena.
Interesante el artículo 2. Y, a ver, vamos a coger el artículo 6. Ponemos el artículo 6 y ¿qué se oye en el 6?
El electricista. Nena.
Oh, muy interesante. I vamos a poner l'article, tothom està pensant ara, què passaria si posem el 69?
Que misteri, oi?
Què passa en el 69?
Vamos a poner el artículo 69. El butanero.
El butanero. Bueno, vemos...
La diversidad del cine porno es grandiosa.
Sí, vemos que no se han matado mucho en hacer este...
Son personajes arquetípicos.
Exacto. Usted ha hecho un estudio, ¿no?
Yo sí.
Del tema.
¿Qué dice un estudio? Dice... Bueno, le preguntamos a otro.
Sí, aviam, anem a preguntar a algú altre, alguna experiència.
A veure, Mustafa, tu que ets de fora i tal, què et sembla l'estatut?
Mira, ves, jo he posat el meu estatut a la venda en el meu badulaque i ha sigut una gran experiència. N'he venut 15.000 exemplars.
T'ha comprat algú l'estatut?
Sí, me'l compren en el Pakistan.
I per què el volen?
No sé, agafen l'estatut i venen aquí, en excursió pakistanís, i se l'emporten cap al Pakistan una altra vegada, no sé què deuen fer. Perquè saps, nosaltres en el Pakistan no tenim estatut.
No tenim estatut d'autonomia.
No, tenim un estatut de dictadura.
I què és això?
Bueno, que hi ha un tio i hem de fer tot el que ell diu, no? I després nosaltres li hem de fer cas. I esclar, la gent pensa, hombre, si aquest estatut també, pues cadascú agafarà un estatut del Pakistan, cada persona, i llavors serà una mica independent en el Pakistan.
Però això és repressió. Jo que sóc un jove inconformista, això és repressió.
I a veure tu, jove adolescent, quina experiència tens amb l'estatut?
A mi l'estatut em va arribar a casa... Te l'enviaven, no?
Sí, a tu te'l van enviar, eh?
A mi me'l va enviar.
O te'l van enviar els teus pares, perquè tu encara vius amb els teus pares, no?
Sí, de fet, si li van enviar els meus pares, jo, doncs, estava per casa i un dia vaig dir, què és això, no?
Perquè tu estàs sempre per casa, no?
Sí.
Quan no estàs aquí, estàs per casa.
Normalment, sí.
La teva vida es redueix a això.
Com m'han ficat internet a casa, doncs...
Estàs allà tot el dia enxufat a l'internet.
Tampoc tinc motius, no?, per sortir...
Què hi ha? Que no has vist res del món, no?
No, i tant me fot.
No t'interessa. Bueno, i un dia, així per casualitat, vas llegir l'Estatut.
Ben bé per casualitat, no, a veure, se'm va acabar el paper de liar.
Ah, i què té a veure això amb l'Estatut?
Doncs com l'Estatut és, no serveix gairebé per res, vaig dir, hòstia, per què no et lies els cigarros de liar? Perquè són cigarros, eh?
Són cigarros, eh? Perquè a Ona Codinenca no parlem.
No.
Tu vas liar uns cigarros de liar amb l'Estatut?
Sí.
Amb les tapes o amb els fulls?
Amb el preàmbul.
Amb el preàmbul.
I clar, llavors em va entrar tot.
Et va entrar tot.
Amb el ser de memòria, el problema és que està als pulmons.
Està, el tens en els pulmons, eh? Bueno, és una experiència interessant la teva. Aviam si tenim aquí més gent que conegui l'Estatut.
Déu, que és omnipotent i tan poderós, què ens dius?
Sí, doncs el que passa és que jo vaig fer l'Estatut.
No, perdona, l'Estatut el va fer el nostre estimat Maragall.
Perdona'm, però jo sóc Déu i ho sé millor que tu, que ets un pobre humà. Resulta que jo vaig fer l'Estatut i li vaig donar a Moisés. Fa molts i molts anys, això. Però encara me'n recordo. Li vaig dir, Moisés, agafa els 10 manaments i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. I ell va dir, oh, moltes gràcies, Déu. Va agafar, però llavors, al baixar la muntanya, es va entrebancar i se li va trencar l'Estatut d'Autonomia.
Què em dius?
Sí, hi havia uns continguts interessants que jo crec que hagués interessat més els catalans que no pas aquesta mena de sucedani que han fet ara.
O sigui, m'estàs dient que l'Estatut d'Autonomia ja el portava Moisès.
Ja el portava Moisès cap a Catalunya amb els, bueno, amb unes quantes coses interessants. Per exemple, el punt 1 és que a Catalunya hi havia d'haver una orgia permanent.
Quina llàstima,
no,
eh?
Non-stop, no parar, vinga aquí, allà, allà. Després també un happy hour, eh? Un happy hour hi havia d'haver també, en aquell, a totes hores, happy hour.
Hosti, noi, però...
Cubates a meitats de preu, hi havia d'haver, cubates a meitat de preu.
Aquesta m'interessa.
I també i els segurates havien de ser amables. Una cosa que no s'ha vist mai, els segurates abans d'entrar a Catalunya, faríem com una gran discoteca a Catalunya, no? I els segurates havien de ser amables amb la gent i deixar entrar tothom i de bon rotllo.
Però a veure, des de quan hi havia segurates a l'època de Moisès i discoteques? Orgies? M'imagino que sí, no? Però...
Uf, si t'explico, Pol, si t'explico voldries tornar enrere amb el temps.
Fet...
Bé, el Pedro Albino ha vingut alguna vegada, oi que sí, Pedro?
Jo he viajado al pasado... Muchas veces.
¿Te acuerdas esa farra, Pedro, eh?
¿Qué farra?
En el Coliseum, ahí con los leones.
¿Cómo nos lo pasamos?
Qué domadoras, eh. Qué gamberro que eres, eh. Pero te tenías que volver a investigar un caso de los tuyos.
Sí, yo siempre estoy por ahí y por allá, no tengo una línea de tiempo ni espacio.
Pedro Albino, deixem les seves farres a través del temps. Un altre dia parlarem d'aquest tema, em sembla interessant. Però tenim més gent aquí que ens ha de fer una petita Hola, pues què m'heu de preguntar?
Sobre l'Estatut d'Autonomia, paper mullat o paper de vàter?
Pues us he de dir que en la nostra classe tenim un Estatut d'Autonomia.
Què vols dir per... Per administrar-vos a classe?
Esclar, sí. Nosaltres elegim la professora de forma democràtica. De fet, ara sóc jo el professor de la classe de P5. I després tots els nens fan com una espècie de parlament on s'han escollit democràticament i escollim quines coses hem de posar en els bocates, quines xutxeries hem de posar a les xutxeries...
Però a veure, tu ets professor o el delegat de classe? No, no et flipis.
Però és que la professora ja no ve.
Per què? L'heu deprimit ja?
Ja. Sí, va agafar una baixa per depressió i... Clar, de tant parlar amb mi i ja no ha tornat mai més de la vida la professora, no? Des d'aquí li fem una crida, eh? Senyora professora, aviam si torna a veure una altra vegada.
Però què li heu fet a la vostra profe, pobra?
Pues, és que els nens de la classe es porten molt malament. Un dia un va portar un matxero i l'altre li va tirar una mica de gasolina i se va cremar una mica la professora.
I tu, mai, que també en hostil ja...
Bueno, jo faig el que puc. Escolta, però com que jo sempre m'estic callant un racó llacint l'Enciclopèdia Britànica, doncs m'és igual.
A veure, fa estona que estem parlant sobre l'Estatut de veritat, no com a les altres emissores, i tampoc estem arribant a cap conclusió.
Bé, algunes preguntes més sobre el finançament. Pedro Albino, vostè, el tema del finançament, com ho veu? Com veu això del finançament?
Es un caso esotérico, yo no lo entiendo. Está claro que es un caso esotérico.
¿Y las selecciones catalanas? ¿Creu, señor Pedro Albino, que hauria d'haver selecciones catalanas?
Depende de en qué deporte.
Depende de qué deporte, ¿eh? ¿En qué deportes tendría que haber selecciones?
¿Póker?
En póker. Estaba pensando.
Porque aparte de ser un gran investigador, soy alcohólico también. Soy un jugador compulsivo.
Sabíamos lo de alcohólico, pero lo de jugador compulsivo no lo sabíamos.
He retado a fantasmas y he ganado.
Bé, doncs, hem tret aquí unes quantes conclusions interessants. L'Estatut d'Autonomia és possible perquè el nen el té a la seva classe. L'Estatut d'Autonomia ja el va portar Déu a la Terra i l'Estatut d'Autonomia hauria de contemplar el fred d'algunes seleccions catalanes.
I Déu no vol dir una última cosa?
No.
I després d'aquesta explosió...
Uns quants anuncis sí, mentre no? arreglem el nostre programa.
Aquesta explosió espontània que hi ha hagut així una mica d'improvist. Escoltem un anunci del Pedro Albino de Garrafa.
Buenas y mágicas noches, queridos telespectadores. Soy Pedro Albino de Garrafa, vuestro investigador del oculto. Este pequeño anuncio publicitario es para presentarles el nuevo videocasete de mi colección Grandes Misterios de la Humanidad y del Mundo Extraterrestre. Esta semana les presentamos el videocasete que desvela un oscuro misterio. ¿Por qué la Coca-Cola tiene sabor de Coca-Cola? Un misterio que lleva de cabeza a los investigadores del oculto de medio mundo. El documental revela cómo yo me fui a trabajar a Atlanta, a la fábrica de la multinacional, y me hice pasar por un operario para descubrir un terrible y gran misterio. Secreto que vale 45 euros, módico precio del videocasete. Y la próxima semana, una nueva entrega. ¿Se apaga la luz de la nevera cuando la cerramos? Estos videocasetes solo los puedes encontrar en las mejores gasolineras de San Feliz de Codinas. Nos vemos en otra dimensión, queridos amantes del misterio.
Notícies, la informació d'última hora.
Notícies a Ona Codinenca.
Les notícies més impactants i sorprenents de les zones, només a Ona Codinenca.
Arriba l'hora de les notícies.
Notícies i més notícies.
I encara més notícies.
I una notícia més. Va.
Ja n'hi ha prou.
Va.
Titular de la setmana, Super Sarkozy visita Espanya.
I tothom li tira la canya a la seva dona. Més notícies. Tres germanes de Sant Sadurní d'Anoia troben un espàrrec de 4,5 metres de llargada.
Si busquessin els estudis d'Ona Codinenca, trobarien algú molt semblant.
Més notícies. Tenim en exclusiva una entrevista que ha concedit el president de la Generalitat de Catalunya al nostre becari adolescent. Endavant amb l'entrevista.
Hola, sóc el reporter adolescent. Ara mateix tinc davant meu el molt honorable president de la Generalitat, José Montilla, el qual em disposo a fer-li una entrevista. Hola, bona nit.
Bon dia.
Hosti, noi, aquest va més col·locat que jo, eh? Deixi que li pregunti, senyor president, on té previsió de fotre un clau aquest any?
A Catalunya, Espanya, Europa, sí. Als Estats Units, sí. A Xina, al Japó...
Sí.
Desgraciadament, sí. Les previsions per aquest any són aquestes.
Sí.
A veure quan toquem fons.
Però vostè quan deixarà de fer el marrano per tot el món?
Esperem que sigui aviat.
De veritat?
De moment, a curt plaç,
sí.
Encara tindrem més destrucció.
Sí? I s'ha drogat últimament?
Hi ha la última línia aprovada fa dues setmanes.
Carai, tu, dues setmanes només va fora el president. Bé, canviem completament de tema. Per quin episodi va de la sèrie Lost?
Del capítol 2, no?
Com? Només pel 2? Jo passo de fer aquesta entrevista. Escolta, Pol, tallo, eh? Jo tallo. Aquest tio...
Excel·lent entrevista del nostre becari.
Increïble, un becari 5 anys a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Pompeu Fabra.
Més notícies.
I ara és l'hora de la informació internacional.
L'animadora infantil brasileña Xuxa diu en una entrevista que té orgasmes múltiples i que manté contactes amb els gnomos. Connectem amb el nostre enviat especial a Brasil, Osvaldo No sé qué lao.
Buenos días, Paul. ¿Por qué me has llamado a estas horas?
¿Dónde estás?
Estoy acá. Estoy en un bar de Buenos Aires tomándome una copita.
Pero a ver, ¿no tenías que cubrir la noticia de la Xuxa?
Sí, pero ya fui, ya hablé con ella y ahora volví a Buenos Aires.
Bueno, a ver, explica, ¿qué pasa, no?
¿Quieres que te lo explique?
Centra't en els orgasmes múltiples.
Sí, sí, bueno, te explicaré la notícia entera. La animadora infantil brasileña María das Graças Mengel, conocida como Xuxa, afirmó tener orgasmos múltiples y sostuvo que mantuvo un contacto con duende. En una entrevista a TV Globo, la animadora infantil dijo que tuvo una experiencia con gnomos durante una estadía en una finca.
¿Usted ha tenido experiencias con gnomos?
Yo
he tenido
experiencias con la Xuxa, pero con los gnomos no los vi. Y dice que la Xuxa, bueno, que la mujer comentó que esa experiencia la animó a hacer una película de Xuxa y los duendes. Una película no apta para menores. ¿Viste? Y eso es toda la noticia, no había para tanto.
Més notícies, tallem la connexió. Adéu,
hasta
Osvaldo.
Hasta luego, Paul, Joan, hasta luego.
Més notícies.
Ens arriben més notícies internacionals. L'arresten a uns joves anglesos per atacar el tren de Harry Potter. Connectem amb el nostre enviat especial a Londres, Mike Johnson. En connexió especial...
Hola.
Hola, Mike, hello.
Estic a Rússia.
Estàs a Rússia? Però què estàs fent a Rússia? Este es mi puesto de trabajo en Rússia!
Escolta, que a mi m'han dit que vingui a Rússia, Vladimir!
Bueno, és igual, estiguis on estiguis, llegeix-nos la notícia.
A ver, te la leo en castellano porque me sale así... Hostia, cuánto tránsito que pasa hoy por Rusia, tú.
Digues.
10 jóvenes han sido arrestados en Gran Bretaña después de atacar el tren donde viajaba el personaje de ficción Harry Potter. El expreso de Hogwarts fue atacado por unos vándalos, según informa la policía británica. La noticia ha levantado mucho odio ante los jóvenes que han sido arrestados y crucificados.
Han sigut crucificados, ¿eh? ¿Y Harry Potter, sabem d'alguna cosa? ¿Ha estat ferit? Harry Potter, la Hermione, ¿qué tal?
Harry Potter lo han ingresado.
Està d'urgència, eh?
Està ara mateix en un hospital.
I els seus companys, aquells insuportables, també?
Ho estan fent entre ells, de fet. Tots pensaven que el Harry Potter era una mica curtet.
Vaja, vaja, vaja. Doncs bé, Mike, ens seguiràs informant sobre aquest tema enviat especial a Londres, també a Rússia...
No, envieu-me on vulgueu.
T'enviem on vulgueu. Setmana que ve et toca a París, eh, Mike?
No sé.
Ja tens els bitllets?
Bueno, me'ls va passar el Pau.
Bueno, pues digue-li al Pau que també et passi uns vales pel restaurant, eh?
Molt bé, doncs tallo la connexió, eh?
Vinga, talla, apa. Tallem la connexió en directe des de Moscou o des de Londres, algun lloc de l'estranger.
Quines notícies més absurdes, a veure. Què toca, ara els esports?
Ah, sí, tenim els esports en directe. Tenim amb nosaltres en Josep Maria Pujals... i el seu company Pichi Alfonso, els encarregats dels esports a Ona Codinenca. Ona Codinenca amb l'esport internacional. Aquesta nit, retransmissió de la prova d'alçament de cubates. Les sessions classificatòries per als Jocs Olímpics de Londres. Des de la cabina de retransmissió, Josep Maria Pujals. A peu de pista, Pichi Alfonso. I els equips tècnics i a la nevera de les cerveses, Uri López. Bona nit a els espectadors de Sant Feliu de Codines. Connectem en directe des de la discoteca Pago Pago per retransmetre el final de les proves classificatòries al cement de cubates. Tenim a Pichi Alonso, peu de pista. Pichi, amb reps?
Quines faldilles més curtes que portes, nena. Tens unes cames precioses.
Pichi, amb reps, Pichi?
Doncs sí, jo faig un programa d'esports, nena. El faig jo sol, aquest d'en Josep Maria Pujals, és un puto bringant.
Pichi, m'estàs rebent, Pichi?
Ei, nena, no em toquis així, nena.
Pichi!
Ei, Josep Maria, que em parles?
Sí, Pichi, volem saber si ja ha començat les proves d'alçament de cubates.
Perdona, guapa, haig de currar. Després parlem, sí. Doncs sí, Josep, tenim tots els concursants que estan a la barra preparats per iniciar la prova.
Ja sentim la música des de la discoteca Pago Pago. Pichi, parla'ns una mica de la prova d'alçament de cubates.
És que no sé ni com funciona, però...
És bueno, el paper qui posa alçament de cubates.
Ah, sí. Alçament de cubates. Doncs la prova consisteix en que l'esportista ha de llançar d'alçar un cubata de 30 litres i se l'ha de beure tot de cop. Es classifica el que pot beure més cubates sense deixar ni una sola gota.
Efectivament, Pichi Alfonso, una de les proves més emocionants del calendari.
Efectivament, Josep Maria, està a punt de donar el tret de sortida i espera que m'aparto.
I comença la prova d'alçament de cubates. Aquí tenim el nostre representant de Sant Feliu de Codines. Es diu Ivan Gasoli, un conegut de la vida nocturna. No dubtem que ho aconseguirà. Recorda'ns la seva plusmarca anterior, Pichi.
Doncs la seva plusmarca mundial anterior és de 3 cubates i mig. Tot un rècord insuperable, comptant que es tracta de cubates de 30 litres.
Esperem, doncs, que pugui superar-lo. I avui, des de la discoteca Pago Pago. Com ho tenim, això, Pichi?
Doncs després d'alguns problemes amb la cambrera, que no li feia cas, que això forma part de les normes, ha agafat el primer cubata i se l'ha begut.
Molt bé, doncs ja tenim el primer cubata. Ara anem pel segon. L'aixeca amb la mà amb totes les seves forces i el comença a veure. Pichi, alguna novetat a peu de pista?
Sí, si em demano un cubata el paga la ràdio?
Efectivament, però no perdis de vista el nostre clusmarquista mundial, perquè ja va pel tercer cubata.
De cada nena per aquí que costa en seguir l'esdeveniment, eh? Sembla que el nostre plusmarquista li tremola la mà i cau derrotat al segon cubata i mig.
Oh, quina llàstima. Acomiadem la retransmissió esportiva des de la discoteca Pago Pago. Adeu, Pichi.
Adeu.
Bé, senyores i senyors, un petit incident. Acomiadem aquesta retransmissió esportiva. Ona Codinenca amb l'esport és una gentilesa del Badulac i Mustafà i els equips tècnics d'Ona Codinenca. Ens tornem a trobar la setmana vinent.
I ara, doncs, després d'aquesta connexió amb els esports, toca el temps.
Hola, bona nit, senyors i espectadors. Soc el Borja del Masses i bueno, avui farem la cosa aquesta del temps, no?
A veure, molts oients es pregunten per què cony només dones el temps dels llocs pijos. Mira, veus? Diuen, concretament, ets un pijo. No ens interessa el temps dels pijos. Per què ho fas, això?
Hombre, Pol, és que... A veure, és que jo dic el temps dels puestos on viuen persones.
Però... Qui hi viu?
Bueno, hi viuen persones. Als altres puestos és que no hi ha ni persones. O sigui, Pol, a mi si no em portes un cocodrilo a la costa, vaya, lo mínim, un conjunt máximo duty, per a mi això encara no és una persona. O sigui, és com l'eslabón perdido, saps?
Tu sí que ets el puto eslabón perdido dels pijos i els gilipolles.
Ara no he entès què volies dir, Pol. És que de vegades parles d'una manera...
Bueno, me la suo un rato. Em pots dir la previsió del temps, que per això et paga el teu pare, el jefe de la ràdio?
Sí, bueno, no em paga res, eh? No et pensis, eh? Aquí el Ferrari que tinc jo me l'he hagut de pagar jo amb la meva setmanada, eh? Que me la corro cada dia. Bueno, pues aquesta setmana a la zona de Sant Andreu de Llavaneres farà una mica de calor. Us podeu treure el polo, que no feu un polvo, eh? Els polos de cost, eh? Intenta fer un xiste, eh, Pol? I malauradament la temporada d'esquí, el que està al Pirineu, pues, està acabant. La neu a vaqueira ens deixa, pues, per culpa de tot això, aquesta cosa del canvi climàtic, no? Que, bueno, ja està de moda, però ens afecta igual, no? Però una bona notícia, a Chamonix encara hi ha molta neu i unes festes increïbles on podeu anar a lluir les vostres samarretes custos. Escolta, Pol, vols venir a Chamonix aquest cap de setmana o què?
Mira, doncs potser vinc, però només per tirar-te del Telesilles i a veure si així et perdo de vista d'una vegada. No?
Ah, ets de la broma, Pol, tio. Ets un proletari, però en caus bé, tio.
Bueno, i fins aquí el temps, pijo.
I arriba el número 1 dels 40 principals d'Ona Codinenca. Aquesta setmana apreteu-vos els cinturons perquè el número 1 és... Wonderful World amb els Ramones. I see trees.
Aquesta setmana tenim una sorpresa especial per tots vosaltres, oi que sí, Pol?
Quina sorpresa?
Tenim una sorpresa perquè presentem la nostra telenovela.
Estàs parlant d'aquella telenovela de la que parla tothom?
Estic parlant de la novel·la que parla tothom i que encara en parlarà més gent. Estic parlant del Pàncrees de la ciutat.
El culebrot. Un culebrot costumbrista català, amb molts girs inesperats i ple de Mossos d'Esquadra. Primer episodi. El Mas Vinyes, una casa pairal, està de dol. L'avi Pancraci Vinyes està al seu llit de mort i tota la família Vinyes s'ha reunit amb ell.
Em moro. Heu vingut tots. Adoptat? Sí, avi, he vingut. Vilarsau, també estàs aquí.
Sí, he vingut perquè vull protegir el meu fill. El faré, faré-lo.
Propens? El meu nebot preferit? Sí, avi, sóc jo. En Propens, sí. I tu, andalús de xalatxero, també has vingut.
O tu, com me iba a perder esto?
Ara que esteu tots, us llegiré el meu testament. Per començar, al meu fill adoptat li tinc que confessar un secret. Ets adoptat.
No!
Per això no et deixo res. A tu, Vilarassau, et deixo el meu contracte d'exclusivitat total amb TV3. A partir d'ara només hi treballaràs tu a TV3.
Faré-lo, viola-me una cova, faré-lo.
I a tu, Propens, el meu nebot, Propens a la drogadicció, et deixo les vinyes i tota la meva fortuna. Perquè confio que tiraràs endavant el negoci familiar, no?
Però, papa, no li pots deixar les vinyes en Propens, que no veus que s'ho gastarà tot en drogues?
Tu calla, adoptat. I a tu, andalús, dixalatxero, t'haig de confessar, mira, que només estàs allí per treure dramatisme en alguna situació, perquè ja t'aviso, tu, aquesta sèrie és molt dramàtic, tot.
O tu, acabo de pisar una mierda.
Oh, no! Acabo de descobrir que no em moro pas de vell. Algú de vosaltres m'ha enverinat. Oh, oh, em moro de cop. Mireu, mireu com em moro. Oh, oh. Però encara em queda un últim alè. Per dir el nom de la persona que m'ha enverinat i ha manipulat el meu testament. Aquesta persona és... Oh.
És veritat, mireu què hi diu en el seu got d'aigua. No hi diu pas aigua, hi diu arsènic.
Tu calla, adoptat. Bueno, jo em vaig a gastar la pasta del viejo en coses.
Faré-lo, on t'estàs, faré-lo.
Espereu, acabo de trobar un manuscrit en el que l'autor de l'assassinat de l'avi confessa el seu terrible crim. Però no, malaguanyada capsigrany i camatort. Està encriptat. Anem al Louvre per desxifrar-lo. Tere, tere, tere.
Qui haurà enverinat a l'avi Vinyes? Què hi dirà aquest manuscrit encriptat que ha aparegut a última hora? Podran pagar un bitllet d'avió a París tal i com està el pati econòmic? Tot això i més al pròxim capítol de El Culebrot. O era Culebron? Ara no me'n recordo. Bé, jo vaig ja tirant cap a casa, eh? Pau, me'n vaig, vale? Vaig tirant jo, eh? Sí, sí. Hòstia, Pau, que la porta ara no s'obre, eh? Pau, que té algun joc la porta.
Genial episodi. Seguiu connectats a Un Maquet amb les Llagostes per conèixer el desenllaç d'aquesta sèrie.
Ostres, m'he quedat aquí tremolant. Pobre avi, l'havien enverinat.
Quin misteri, eh?
Que dolents, que assassins. No sé si podré continuar amb el programa, Pol.
Gran aquesta sèrie amb aquesta varietat d'actors.
Sort que ara que parlàvem d'una cosa penosa, ara ens arriba una cosa encara més penosa.
i és ni més ni menys que el gran Pedro Albino de Garrafa. I ara és el moment en què la zona s'omple de misteri i Pedro Albino de Garrafa, el Mulder de Granollers, ens porta els seus casos inexplicables.
Buenas noches, amantes del misterio. Good night, lovers of the mystery. Primero quiero aclarar un punto. Yo no soy de Granollers.
Pero ¿cómo que no? Si lo he mirado en su DNI.
¿Crees que un investigador de oculto, que se juega la vida con su profesión oculta, pondría su verdadera y oculta dirección en su DNI?
Y si no es de Granollers, ¿de dónde es usted?
Pues amigo Juan, yo soy de Granollers.
Pero si es lo mismo.
No, uno es con una L y el otro es con dos L's. Es una táctica de distracción, por si me espía el FBI.
Bueno, no se enrolle, que a ver qué caso nos trae esta semana.
Esta semana traigo un caso que va a marcar un antes y después en esta sección. Primero, renuncio a mi canción de Expediente X.
¿Cómo me dice?
Para poner esta otra. ¿Le suena esta vieja melodía?
Es de Titanic.
No. No es Titanic. Sigue probando.
Hostia. Pretty Woman.
No.
¡Oh! ¡Me va a echar
el caso por el suelo, Juan!
¡El Señor de los Anillos!
¡No!
¡Oh! ¡Ya lo sé! ¿Dónde salen los monstruos? ¡En el Jurassic Park!
Efectivamente, amigos del misterio, amantes de la aloe vera, Jurassic Park es posible.
Aviam, senyor Pedro Albino, Jurassic Park era una ficció, una pel·lícula, no és possible.
Se equivoca de nuevo, amigo Juan, porque yo mismo he clonado un dinosaurio, un tiranosaurio rex adulto.
A ver, señor Albino, a ver, empiezo a pensar que le da algo más que a la botella. ¿Algún joven le ha dado una cosa parecida a unos
vale.
caramelitos?
Jo li he donat caramelets, però t'ho juro que eren caramelets. Les drogues me les foto jo, ho juro.
Ja m'ho crec, ja m'ho crec.
Juan, me sorprende que dudes de mi gran reputación, la verdad.
No, si es por su reputación, por lo que dudo de usted.
A ver, ¿me deja continuar, por favor?
Claro, claro. Pero quiero pruebas de su dinosaurio clonado.
Primero quiero recordar el proceso de clonar un dinosaurio. La clonación se ha convertido ya en algo cotidiano en nuestras vidas. No hay ya persona que no se vaya a dormir sin clonar un par de cosas, faxes, personas, animales. Clonar está al orden del día. Y clonar...
Pero bueno, no se vaya por las ramas. Continúe con el caso.
Bueno, pues como muy bien explica la película de Jurassic Park, para clonar un dinosaurio solo se necesita un mosquito del Cretáceo envuelto en resina... para que así conserve el ADN del dinosaurio. Hasta aquí todo muy fácil.
Seguro que todos nuestros telespectadores tienen un mosquito del Cretáceo con
no,
ADN.
Hay que ir muy lejos para conseguir uno. En el súper de lo esotérico de la esquina encuentras una amplia gama.
Y en el meu badulaque también tenim, ¿eh?
Tienes, pues ya pasaré por tu badulaque. Bueno, pues una vez tienes tu mosquito, solo necesitas un clona fácil de la marca registrada Hermanos de Garrafa.
A ver, espera, a ver, volvemos atrás. ¿Usted tiene hermanos?
Amigo Juan, la familia de Garrafa es una casta dedicada al estudio de lo esotérico que lucha contra lo oculto desde tiempos inmemoriales.
¿Pero tiene hermanos?
No.
Bueno, pero no hay mucho tiempo. Señor Albino, queremos ver a su dinosaurio clonado.
Tranquilo, Juan, porque lo he traído aquí, en directo, un ejemplar adulto de Tyrannosaurus rex dentro de esta caja.
Bueno, yo, Pedro Albino, yo no soy paleontólogo, pero diría que un dinosaurio mide más de 1 o 2 metros.
Juan, estoy al caso de esa información, pero como no quería poner al equipo de la radio en peligro, he encogido al dinosaurio con el encogerador fácil de dinosaurios de la marca registrada de Garrafa e Hijos.
O sea, para que lo entiendan nuestros oyentes, usted ha clonado un dinosaurio, posteriormente lo ha reducido y lo ha puesto en esa... caja que pone Chicle Triden.
Efectivamente, y ahora es donde llega el milagro de la ciencia, porque voy a abrir esta caja.
Es un momento mágico on acuden en que Pedro Albino de Garrafa está a punto de abrir una caja. Un dinosaurio adentro.
Aquí tenemos al Tyrannosaurus Rex, el magnífico.
¿Pero a quién quiere engañar? ¡Pero si esto es una sargantana!
¿Cómo que una sargantana?
Sí, esto es un lagarto de toda la vida. ¿Por qué siempre nos crea unas expectativas de la hostia y luego nos viene con estas chorradas?
Lo puedo explicar. Todo tiene una explicación. El Tyrannosaurus Rex seguramente ha evolucionado en la cajita de tal manera que se ha convertido en un lagarto como los que tengo en mi jardín. Sí. ¿Casualidad? No lo sé. Es un pródigo de la evolución de las especies.
Mire, si no foto el camp d'aquí, aquesta mà, ve esta mano de aquí, ¿eh? Doncs es convertirà en una hòstia que li fes.
Ja veo que no me crees. Me voy a clavar un diplodocus para que lo veas con tus encojos de incrédulo, que eres un incrédulo, Juan. No, no me echéis!
Fora d'aquí, home, fora d'aquí.
Home, que mamá me lo estriden, que me ha costado una pasta.
Fora d'aquí. Bé, senyores i senyors, i fins aquí la secció dels misteriosos casos de Pedro Albino de Garrafa.
Money.
I ara és el moment del concurs més fraudulent de les zones. La pregunta superdifícil.
La pregunta superdifícil que t'hi cagues.
I quina és la pregunta d'aquesta setmana?
La pregunta superdifícil que t'hi cagues d'aquesta setmana és: quin any va néixer la mare del tiet de l'àvia d'Abraham Lincoln?
I el premi?
El premi, un súper romàntic amb Pedro Albino de Garrafa al restaurant La Caverna de lo Desconocido.
Pagarà la persona que guanyi, atenció.
Hombre, bueno, evidentment.
Evidentment, perquè al Pedro Albino no li podem pagar i hi ha més coses.
Evidentment.
Bé, i agafem el nostre marcador de números a l'atzar.
Agafem el marcador i marquem... Aviam si ens contesten. Una trucada.
Dos
la segona. Anem per la tercera. Bones! Acabes de guanyar un premi del concurs a un banquet amb les llagostes!
No he guanyat una cita amb el senyor Joan Bué.
No!
Quasi!
Vaya!
Has guanyat una cita amb el Pedro Albino de Garrafa.
El Pedro Albino, no m'ho puc creure.
Sí, però abans ens has de contestar una pregunta, que és molt fàcil, que segur que la saps.
Ai, que jo no us escolto mai, eh? Espera. Bueno, dieu, a veure si
m'encerto. Aviam... no digui, ara això ho tallarem, eh? Això ho tallarem. Ara tu digues que sempre ens escoltes, oi?
Vale, tallem, ja.
Ara, molt bé. És que us escolto sempre, cada dia, eh? Us gravo i tot, i per dormir us escolto un altre cop,
ah,
i quan
sí?
em llevo. Quan... Sempre, cada dia.
Oh, que bé.
Quan em dutxo, quan menjo, quan... Bueno, quan... Sempre.
Doncs això és el que han de fer tots els nostres oients. I ara,
exacte,
la pregunta superdifícil que t'hi cagues.
Noi, digue'm, digue'm.
Aviam, concentra't. Quin any va néixer la mare del tiet a l'àvia d'Abraham Lincoln?
Quin any m'has dit?
Sí. Tens 3 segons, 3, 2, 1...
Sí.
Ai.
Sí, no, sí.
Sí o no?
La iaia de l'Abraham Lincoln,
sí.
Quin any va néixer, tu saps? És que estic aquí amb una noia que també us escolta molt.
Aviam si ella ho sap.
No estem segures del tot.
Aviam.
A veure,
un moment, deixa'ns pensar, a veure.
Ah! Vinga, ah. Queden 3 segons.
3 segons
dos
només?
2 i mig. Un i quart.
El 1700...
33.
34. Exacte, 34. Ai, premi.
Espera, que Jenna amb el Messenger s'està queixant de que aquesta resposta no és correcta, eh?
No és correcta. No.
Sí, però el senyor Pol, el senyor Pedro Albino m'acaba de donar un bitllet de 50 euros perquè vol la cita amb aquesta noia. O sigui que ha guanyat el premi.
Felicitats.
Bé, doncs,
moltes
estimada
gràcies.
Ràdio oient, et portarà a la Caverna de lo Desconocido.
A la Caverna de lo Desconocido, sí, que interessant.
I allà fareu coses que nosaltres no arribarem a conèixer mai.
Però em vindrà a buscar a casa, almenys.
Ah, exactament, amb un Ferrari, el senyor Pedro Albino.
Un Ferrari?
Bé, doncs, estimada...
Si el carro.
Estimada ràdio oient, moltes gràcies per escoltar-la.
Perdó, un segon, quin és el teu nom?
El meu nom
és...
Soc Lolita, Lolita me corro.
I de quina població ets?
De Sant Fet de Mines de Codires.
Bé,
quina imaginació
poble,
que té el jovent.
No el coneixem nosaltres, però segur que el Pedro Albino sabrà trobar-te.
Segur que sí.
Vinga, doncs, fins aviat.
Moltes gràcies.
Adéu. Adéu.
Està molt bé.
Aquesta no era la sintonia del concurs, però ja a aquesta hora...
No era la sintonia del concurs, aquella no era la persona adequada per trucar-la per fer un concurs intel·lectual d'aquesta mena. Però ha guanyat el premi i tindrà el seu sopar amb Pedro Albino. Pedro Albino, ¿estás contento porque alguien va a ir a cenar contigo?
Yo necesito mi canción ahora de Jurassic Park, un momento.
A ver...
Me habíais echado, pero he vuelto.
Bueno,
ahora... aquí estoy. Gracias por esta cita, señorita Lolita...
No, y ya está, no, no digamos más. Y bueno, ya te puedes ir otra vez porque ahora llega la hora del conte. L'hora del conte amb la qual ja acabem el programa d'avui. Anava un tio a l'avió amb la bufeta ben plena i quan va al bany d'homes es troba que està ocupat. Li demana a l'hostessa si pot fer servir el bany de les senyores, que en aquell moment estava lliure. L'hostessa li respon que no hi ha cap problema, sempre que vagi en compte de no esquitxar la tassa a l'urinari i, sobretot, no tocar els quatre botons que estan a la dreta de la tassa. Els quatre botons són el botó SLA, el botó SSA, el botó STA i el botó RAT. El valent protagonista va entrar al lavabo de senyores i després de canviar l'aigua a les olives va veure els botonets i va sentir una gran i irresistible curiositat per saber per a què servien. Es va seure en compte a la tassa del vàter i va apretar el primer botó que tenia el nom de SLA, Sistema de Limpieza Automático, i va sentir un rajolí d'aigua tèbia a les seves parts. I va pensar, aquest bany és una meravella, ara entenc per què les dones hi passen hores i hores. Llavors va apretar el botó que deia SAS, Sistema de Secado Automático, i una ràfaga d'aire calent va anar dirigit cap al mateix lloc. No s'ho podia creure. Quan va tocar l'altre botó, STA, Sistema de Talco Automático, fins al seu cos va arribar una suau carícia d'una esponjeta plena de polvos de talc. Allò estava arribant a cotes insospitades de plaer. Ja feia mitja hora que estava tancat al lavabo. I per acabar, va prémer el quart botó, RAT, i va perdre la noció de tot. Quan es va despertar, no sabia ni on era, ni quina hora, ni com havia arribat fins allà. Se li va acostar una infermera molt amable i li explica que estava en un hospital, on havia arribat feia 2 dies en estat de xoc traumàtic. Llavors ell pregunta, no pot ser, l'avió ha tingut... un accident terrible, veritat? No, senyor, l'avió va tornar normalment al seu destí, va contestar la infermera. I llavors, què ha passat? Vostè va apretar el botó RAT, retirada automàtica de Tampax, i el seu penis està en una caixeta sota del coixí.
Com sempre, acabem el programa amb la reflexió filosòfica.
Exacte, una gran reflexió filosòfica aquesta setmana amb aquest conte titulat RAT. I ens acomiadem des de Sant Feliu de Codines, des d'Ona Codinenca, des de tots els nostres telespectadors, un petó ben fort.
Molt bé, i abans de despedir-me m'agradaria acabar amb una cançó d'un noi d'aquest poble que fa una música molt bona i hem d'aprofitar per promocionar els talents del poble, així que us deixem amb Aleix Ruí i el seu gran hit Sweet and Respect. Recordeu el Facebook nostre, allà podeu deixar tants comentaris com heu anat fent fins ara.
I el nostre telèfon d'Ona Codinenca, que és el... és un telèfon que el podeu trobar a la guia i ens podeu trucar.
Molt bé, us deixem amb Aleix Ruí. Should you have contributed to that?
caure ben de sempre.